Radio Astel.
Mireu, Alícia Romero ha estat la responsable del Partit dels Socialistes Catalans de pactar els pressupostos de la Generalitat amb els governs de Pere Aragonès els últims dos anys, tant els que es van aprovar l'any passat com els que van caure fa unes setmanes a la Cambra Catalana i han portat a la convocatòria d'eleccions per al proper 12 de maig. I per aquesta cita, Romero ha passat del número 6 de la llista del PSC a ser la mà dreta i número 2 dels socialistes, fent tàndem amb Salvador Illa. I tindrà un paper important en una campanya en què es parla d'un nou finançament per Catalunya, de pujar o abaixar impostos als ciutadans i a les empreses o d'infraestructures que marcaran el país, com la construcció del quart cinturó o l'ampliació de l'aeroport del Prat. Per parlar de tots aquests temes, avui ens acompanya Alícia Romero a la caravana de Ràdio Estel. Senyora Romero, molt bon dia i gràcies per ser nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Romero, va entendre el no dels comuns als pressupostos que van pactar amb Esquerra Republicana al Parlament?
No ho vaig entendre jo i crec sincerament que li va costar molta gent entendre-ho. Perquè nosaltres ja els hi vam dir, l'any 2022 van votar uns pressupostos que sí incorporaven 120 milions d'euros per la compra del solar on ha d'anar Hard Rock, i en canvi aquest any, que no hi havia cap partida pressupostària pel Hard Rock, doncs han trobat l'excusa i han canviat la seva posició, no? Per tant, nosaltres no ho vam entendre i ens sap greu, perquè crec que eren uns pressupostos que milloraven substancialment algunes partides, sobretot l'àmbit d'educació, de salut, de recerca, i estem en un moment en què les regles de despesa estan suspeses. Per tant, el pressupost augmentava en 3.000 milions i sap greu, doncs, que finalment això no ha pogut ser, i per tant, doncs, veurem d'això com li afectarà als ciutadans finalment, perquè els pressupostos els aprovem justament per millorar la vida i el servei als ciutadans.
Sí, com sigui, ja ho sap, senyora Romero, que aquestes eleccions es parlarà molt. De fet, ja se n'està parlant molt de futurs pactes postelectorals. De fet, el senyor Illa ja s'ha avançat a dir públicament alguns d'aquests pactes, si són necessaris. Si són necessaris, el PSC hauria de pactar sí o sí, per exemple, amb Esquerra o amb els comuns o amb tots dos. Després del que ha passat amb els pressupostos, és possible pactar amb els comuns?
Sí, nosaltres no ho ha dit Salvador Illa, nosaltres no neguem primer la possibilitat d'acords amb tothom, excepte amb l'extrema dreta. Això ja ho hem dit, ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Però amb la resta hem arribat a acords en molts àmbits, no? Amb els comuns especialment, amb pressupostos i amb el govern. Per tant, és veritat que no hem entès aquesta posició, però creiem que amb altres coses podem pactar amb els comuns. També és veritat que compartim coses i discrepem amb moltes altres. Això també val la pena dir-ho. Per això nosaltres el que diem és que comencem aquesta campanya amb tot l'esperit i amb tota la voluntat d'aconseguir el màxim de confiança dels ciutadans per tenir els millors resultats i poder governar sols, perquè és l'única manera que tu puguis tirar endavant el teu projecte polític en la seva globalitat. I, per tant, aquest és el nostre objectiu. Ara bé, sembla, òbviament, que no hi haurà majories absolutes i veurem després quines majories es poden configurar. Però nosaltres, en fi, hem demostrat que podem parlar i pactar amb tothom, sempre en benefici de la ciutadania, i, per tant, en aquesta línia ens movem.
L'altre dia escoltava el mateix Salvador Illa en aquest primer debat electoral a PIMEC, al centre organitzat per PIMEC, el Centre Cultural i de Memòria del Born. I ho deia Salvador Illa, que també, sempre i quan no guanyés les eleccions Carles Puigdemont, estarien disposats a pactar amb Junts. Quin projecte polític coneix PSC i Junts?
Bueno, doncs insistim, evidentment ens separa moltíssimes coses de Junts per Catalunya, entre altres aquesta relació entre Catalunya i Espanya, que ells la volen independent i nosaltres la volem federal, no? I per tant això és un element que ens separa absolutament. I després el pragmatisme, nosaltres som un partit pragmàtic, que òbviament està bé plantejar-se reptes, no?, molt ambiciosos, però no hem de generar més frustració a la ciutadania, i crec que nosaltres en aquest sentit també hem demostrat que som capaços de dir, home, necessitem més recursos, necessitem millor gestió, però pas a pas anem fent, i és veritat que en aquests moments Junts per Catalunya no està en aquesta dinàmica, està en una dinàmica de confrontació amb Espanya, ja ho ha dit, no? I amb una dinàmica, jo diria, poc constructiva, no? Està parlant més d'altres coses que de Catalunya, de quin projecte tenen infraestructures amb salut o amb educació. I és veritat que quan parlem o aterrem les coses, i en aquell debat a PIMEC es va veure, doncs podem compartir coses amb el que va dir el Josep Rull, no? Però, en fi, no va més enllà de que puguem pactar coses en concret, un govern, doncs, sembla en aquests moments difícil, no? Però, en tot cas, insistim, nosaltres creiem que els ciutadans en aquests moments el que ens demanen és que ens posem d'acord, és que trobem allò que ens uneix, que portem masses anys focalitzant en el que ens separa. I, per tant, en el que ens uneix, que hi ha coses que ens uneix, doncs jo crec que tots, amb la majoria de grups, excepte amb l'extrema dreta, doncs podríem fer coses. Ara, és precipitar-se, òbviament, doncs pensar en qui podíem fer govern. La nostra prioritat, fer govern sols i poder portar la globalitat del nostre projecte endavant.
Una cosa que els uneix a gairebé tots els partits, l'altre dia també ho vèiem en aquest debat de PIMEC, és que Catalunya té un dèficit crònic d'inversions, així ho reconeixien gairebé tots els partits, inclòs el Partit Popular, i és que les darreres dades ens diuen que a Catalunya de la inversió pressupostada s'ha complert un 30 i escaig per cent, mentre a Madrid s'ha complert un 170 i escaig per cent el 2022. Cal afrontar la negociació d'un nou finançament per resoldre aquesta situació que acaba sent un llast per l'economia catalana?
Bueno, jo crec que aquí s'han diferenciat dues coses. Un, que el PP no s'ho sorprengui tant, perquè l'època que va governar Espanya vam tenir les pitjors xifres d'inversió a Catalunya. És a dir, gràcies a aquests darrers anys de Pedro Sánchez, això s'ha incrementat i estem aproximadament tocant en els pressupostos el que ens pertoca per PIB, no? En aquest 18-19% d'inversions. Una altra cosa, per tant, la voluntat hi és perquè consten els pressupostos i el pressupost és una llei. L'altra és que és veritat que moltes vegades ens costa executar el 100% de les obres. A Madrid, jo crec que quan es diuen les xifres, també s'ha de tenir en compte que a Madrid també hi ha inversions que són d'infraestructures de l'Estat i no només de la comunitat autònoma, no? Però, en tot cas, és veritat, tenim una dificultat d'executar per part de l'Estat i també probablement de tenir a Catalunya clars alguns projectes per tirar endavant. Quant ens ha costat el tram de la B40 entre Sabadell, Terrassa i Castellà? Quant de temps ens ha costat això? Molt de temps. Tampoc ens posem d'acord a Catalunya moltes vegades en quines infraestructures hem de fer. Fa un any i mig que tenim pendent i sobre la taula doncs una encomana de gestió de 900 milions d'euros per fer l'Eix Pirinenc, arreglar la P7, millorar la C32 amb la Nacional 2 al seu pas pel Maresme, i això encara no va. És a dir, que també ens costa a nosaltres aquí posar-nos d'acord i això a vegades dificulta també o allarga l'execució dels projectes. Ara bé, això s'ha de millorar i, per tant, nosaltres aquí, clar que sí, amb lideratge i amb insistència, creiem doncs, que cal no, ja dic, que en els pressupostos consti el tant per cent de PIB que representa Catalunya, que és a l'entorn del 19, que això ja hi és, sinó que s'executin totes les obres i, per tant, aquí sí que insistirem. Ara, jo li vull dir al Partit Popular, a la seva època les inversions estaven molt per sota del PIB i, a més, no va invertir en Rodalies. Per exemple, que ara estem fent una inversió brutal i no ho dic jo, ho diu Pere Macias, és a dir, que està costant també recuperar el nivell inversor venint de molts anys en què s'havia descuidat absolutament a Catalunya i això havia estat el PP. Ara bé, s'ha de negociar, sí, s'ha de ser exigent amb les execucions, sí, i hem de negociar un nou sistema de finançament i això nosaltres ho venim dient des de l'any 2014, que és quan va caducar. No tothom deia el mateix el 2014, el 2016, fins i tot alguns, bàsicament els partits independentistes, havien votat contra que es negociés o que es fes un grup de treball al Parlament per plantejar, planificar un nou model de finançament, no? Per tant, està bé que vinguin ara doncs, a la negociació de les coses que afecten el dia a dia dels ciutadans, però ara estan molts anys descuidant aquests temes.
Senyor Romero, em permetrà la pregunta, però què ens assegura que un govern de la Generalitat presidit pel Salvador Illa, en aquest cas pel PSC, amb un conseller del PSC, pugui exigir coses a Pedro Sánchez, que és del PSOE?
Bueno, doncs ho hem fet moltíssimes vegades. Vull recordar que quan es va aprovar l'Estatut doncs hi havia un govern del PSOE. Vull recordar que en aquests moments, que encara no governem, però escolta'm, s'han fet moltíssimes coses per Catalunya, no només en l'àmbit dels pressupostos, que hem vist doncs, aquestes millores, per exemple, en inversió, malgrat les execucions. Escolta, ho hem vist amb els indults, ho hem vist amb l'amnistia. Nosaltres també demanem al PSOE moltes vegades doncs, que faci aquest tipus de polítiques a favor de Catalunya. Catalunya, no? És a dir, no estem a l'oposició i això no vol dir que no hi parlem amb el PSOE, que no els hi exigim, els hi demanem, no? I ho hem fet moltes vegades i ho fem amb moltíssims temes. Tenim una relació fluida tant amb els responsables del partit a Espanya com amb el govern i el que s'ha de fer és exigir. I penso fins i tot que ja no tan sols exigir. Jo crec que el govern d'Espanya en aquests moments, no ha passat sempre, comparteix que Catalunya ha de tornar a liderar a l'economia a Espanya, que ha de tornar a recuperar el lideratge en molts àmbits i, per tant, ells estan d'acord amb que això s'ha de fer. No? Jo quan veig el ministre Escrivà que ve al BCC, el Barcelona Supercomputing Center, diu, escolta, aquesta és la joia que tenim a Espanya i al sud d'Europa i l'hem de potenciar. És a dir, que fins i tot li diuen és que no cal exigir perquè ja veuen que Catalunya té unes potencialitats que el que hem de fer és reforçar-les. No? Ara, nosaltres el que fem és defensar Catalunya i farem sempre defensar Catalunya i em sembla que hem donat mostres en moltes èpoques diferents quan hem governat. Ho veiem també amb els ajuntaments, quan ha governat hem governat els mateixos partits de les diferents institucions, escolta, com exigim? Clar que sí, perquè els alcaldes defensen el seu municipi i nosaltres defensarem Catalunya com la defensem des de l'oposició.
Per cert, ara en parlarem de l'aeroport, eh? Però és que ahir en aquest mateix programa teníem el senyor Mijoler, com sap, alcalde del Prat de Llobregat i també candidat a número 2 per Comuns Sumar a les eleccions al Parlament de Catalunya, i deia, ara que em traia la veu d'un ministre, em deia ahir el senyor Mijoler que encara espera que el ministre Óscar Puente vagi al Prat a parlar amb ell sobre l'aeroport del Prat.
Bueno, en fi, tot el respecte per l'alcalde del Prat, però em sembla que tampoc l'ampliació de l'aeroport del Prat ha de venir condicionada pel que pensi un municipi. En aquest cas, l'aeroport del Prat és una infraestructura estratègica aeroportuària, estratègica per Catalunya i també per Espanya, no només pels visitants o pels turistes, sinó per la connexió de talent en el món. Hem de pensar que les empreses i les inversions es mouen pel talent, per la capacitat d'atraure i de generar talent, i per tant, si a Catalunya tenim talent, hem d'intentar que vinguin aquí, tenir bones connexions aeroportuàries. I, per tant, respectarem l'opinió de l'alcalde del Prat, de Gavà, de Castelldefels, però hem de pensar en el país. I ara som el sisè aeroport d'Europa i hem de continuar sent-ho. O fins i tot li diré més, o augmentar o millorar alguna posició. És molt important estar bé connectats al món, i sobretot des del punt de vista econòmic, i nosaltres lluitarem per això. I, en fi, sé que hi ha una comissió, perquè la vam exigir nosaltres en el pressupost del 23, una comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat, i amb experts que està treballant, i que quan tingui una proposta definitiva doncs la presentarà. Per tant, en fi, si no ha vingut a veure l'alcalde, doncs segur que algun altre dia vindrà, però em sembla que també hem de posar les coses al seu lloc, no? I per davant de tot, doncs els interessos de país. I em sembla que en aquest sentit nosaltres com a mínim ho tenim clar, i la nostra proposta d'ampliació del Prat doncs està al nostre programa i la defensarem fins al final.
Parlem precisament del Prat. Si tal com reclama el president aragonès, Aena inverteix en insonoritzar el miler de cases de les urbanitzacions que hi ha a Gavà Mar i Castelldefels Platja, quin és el problema, senyor Romero, per provar l'opció que planteja el govern per facilitar l'arribada i l'airament d'avions de grans dimensions durant l'estiu?
Mira, aquesta és una opció que s'han tret de la màniga, que ningú coneixia. Insisteixo, hi ha una comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat i de cop i volta ens fan aquest plantejament. En fi, em sembla que no es fan així les coses. Quan tenim un acord, no?, amb una taula de treball per anar analitzant les possibilitats, em sembla que aquesta no és de rebut. I l'altra, en fi, vostè la seva pregunta ho diu, no? Insonoritzar totes les cases, bueno, això què vol dir, què significa, quins recursos es demanen? Em sembla que no és la solució, i sobretot les maneres no han sigut correctes, no?
Creu que és un plantejament electoralista?
Sí, em sembla absolutament electoralista, com la majoria del que està fent Esquerra Republicana. En fi, jo vaig rebre l'altre dia un correu electrònic, perquè les meves filles estan a la primària amb el val escolar, i justament t'has d'inscriure abans del 5 de maig, no? Una setmana abans de fer les eleccions. Bueno, doncs no sé si calia fer-ho en aquest moment. Esquerra Republicana, òbviament, crec que d'alguna manera està instrumentalitzant la institució per fer campanya, i amb aquesta opció que no l'havien posat mai sobre la taula, jo he estat negociant pressupostos el 23 i el 24, on hem parlat molt i asseguro de l'aeroport, mai havia sortit aquesta opció. Per tant, sí, em sembla que és un punt electoralista, i crec que, home, amb temes tan importants com aquest, creiem que hauríem de ser tots més curosos, més institucionals, i si hi ha una taula on s'està treballant propostes tècniques de millora per, si no li volen dir ampliació als d'Esquerra Republicana, li volen dir transformació, doncs diguem-li com vulguem, però si s'està treballant no em sembla de rebut treure una proposta no consultada amb ningú.
Senyora Romero, no és la primera vegada que es queixen des del PSC que Esquerra Republicana està instrumentalitzant la campanya. Tenen previst portar Esquerra Republicana a la Junta Electoral?
Miri, nosaltres el que tenim previst és fer campanya, explicar el nostre projecte, fer propostes constructives i positives pel país en molts àmbits, i sincerament no ens agrada que s'instrumentalitzi la institució de la Generalitat de Catalunya, que és de tots, però en fi, cadascú sabrà el que fa, no? Jo crec que, en fi, els ciutadans després podran valorar i podran votar el 12 de maig qui és el partit que li dona més confiança. Jo crec que fent aquestes actuacions no generen confiança, però en tot cas és una valoració nostra, no? Però evidentment els nostres esforços en aquests dies abans de la campanya serà explicar el nostre projecte en positiu com estem fent.
Parlant sobre qüestions i sobre altres qüestions i sobre aquest projecte, han parlat amb el sector turístic sobre els canvis que va anunciar el govern sobre el pla de sequera?
Estem parlant amb ells, hem parlat molt amb tot aquest temps i estem parlant amb ells. El divendres compareix el conseller Mascort a la Diputació Permanent, i per tant estem preparant aquesta intervenció per aclarir alguns dubtes que tenim en relació al decret que van aprovar ahir. I el decret que ja havien aprovat fa unes setmanes, no? Em sembla que el govern doncs, no té clares les coses, va donant tombs des de ja fa moltes setmanes. De fet, va haver-hi un ple de sequera que va ser impulsat per Junts per Catalunya i allà ja es van aprovar moltíssimes coses que fins ara no hem vist reflectides en un decret. Tampoc li dic que s'ha negociat amb els grups parlamentaris. Ens han informat de que s'aprovava això sense cap capacitat d'incidir i de poder modificar res. Aquest ha estat l'estil d'Esquerra Republicana, també. En fi, quan un té 33 diputats, doncs ha d'anar en compte perquè ha d'aprovar les coses al Parlament. Doncs ja veurem què passa amb aquest decret i amb aquestes mesures que ens plantegen. Però hem vist com hi ha una nota a la Federació de Municipis dient, home, el que no pot ser és que els problemes ens els transfereixin als alcaldes sense eines per poder, en aquest cas amb les piscines, doncs fer un control del que s'està demanant, no? És a dir, la Generalitat moltes vegades s'espolsa les responsabilitats, decideix tard i malament i sense consens, que això em sembla el pitjor. Ho ha fet amb el turisme i ara doncs, també ho està fent amb els ajuntaments, no? I, per tant, bueno, doncs veurem quina és l'explicació que ens dona el conseller Mascort divendres, però nosaltres amb això portem molt temps sent crítics. S'ha de fer polítiques concertant, dialogant, i això no ho fan, ni amb els grups parlamentaris ni amb els sectors afectats. I em sembla que això, doncs, en fi, és greu, a més, amb un govern que no té una majoria i, per tant, no representa la majoria de Catalunya, no?
Deixi'm plantejar-li dues darreres qüestions i un apunt. La primera qüestió, ahir també es va conèixer la confirmació que la marca xinesa Chery s'instal·larà a la fàbrica que Nissan va deixar per fabricar cotxes elèctrics. Sembla que Catalunya manté el ganxo per atreure grans inversors internacionals perquè obrin aquí les seves fàbriques, no?
És imprescindible que fomentem les polítiques de reindustrialització, molt important. Aquí s'ha fet una feina, i la vull posar en valor, una feina conjunta entre el Ministeri d'Indústria i el ministre Jordi Hereu i el govern de la Generalitat, amb un objectiu comú, que és portar, no, a la reindustrialització, portar una nova fàbrica en l'espai de Nissan. I, per tant, home, és una molt bona notícia que vingui Chery a Catalunya, que pugui generar llocs de treball i riquesa, amb un sector de l'automoció en constant transformació, a més, amb un sector que necessita doncs, que tenir uns vehicles més autònoms i més nets, no, amb energia elèctrica. Per tant, és molt bona notícia i crec que és el fruit d'un treball ben fet, no? S'ha de cooperar per intentar atraure el màxim d'inversions a Catalunya. I per això també hem d'apostar pel talent i vol dir doncs, més formació professional, no? Millors i més places a la universitat en aquests àmbits tecnològics, que és el que estan demanant avui les empreses, no? Per tant, és una bona notícia, però cal seguir treballant, insistint molt en aquest àmbit perquè és molt rellevant si volem atreure doncs, les millors companyies del món.
La segona, si Salvador Illa és president de la Generalitat, demanaran a les grans empreses del país que tornin les seves seus a Catalunya?
Mira, les grans empreses del país tornaran si veuen una estabilitat política a Catalunya, si veuen que hi ha seguretat jurídica, i això hi ha certeses. I durant molts anys no hi ha hagut ni aquesta estabilitat política, hem vist governs que es trenquen, hem vist legislatures de 2 anys, i això, evidentment, no dona tranquil·litat a l'economia, no? I tampoc hem tingut seguretat jurídica, perquè és veritat, en fi, que des del 2017, que s'aprova les lleis de desconnexió, doncs tothom ha estat molt alerta. Nosaltres què volem? Doncs generar estabilitat, mandats de 4 anys, certesa, seguretat jurídica, i a partir d'aquí s'ha de posar les bases, que és el que nosaltres volem fer perquè aquestes empreses, si així ho consideren, tornin. És una decisió de les pròpies empreses. Ara, què ha de fer l'administració? Posar les condicions perquè tornin. I nosaltres les posarem en aquesta línia que jo li deia i esperem doncs, que cadascú, evidentment, amb la llibertat que té, doncs, pugui decidir. No? Va ser una mala notícia que tornessin, però no oblidem que la inseguretat política i jurídica doncs, segurament els va portar a prendre aquestes decisions.
I un últim punt, com li deia, senyora Romero, jo sóc dels que creu fermament que la política no és tan picar baralla com sembla, sinó que hi ha molta humanitat al darrere de tot plegat i li volia preguntar precisament per ell, precisament un dia que ens va deixar ahir al vespre. Jo sé que no compartien color polític, però no sé si havia compartit alguna estona amb Josep Maria Terricabres.
Doncs no, la veritat és que lamento, òbviament, la seva mort, l'havia llegit i l'havia seguit, però no havia coincidit personalment amb ell i, per tant, no puc tampoc fer massa una valoració de la nostra relació perquè no la teníem, no? Però és veritat, jo estic molt d'acord amb vostè, que la política, malgrat que a vegades sembla, doncs manté una relació cordial amb molts dels grups polítics, no? Amb la majoria de diputats tenim una bona relació, una relació cordial, podem parlar, podem discrepar, però en general jo crec que fins i tot li diria dia, hi ha una bona relació i un afecte, perquè bueno, al final treballem tots junts, discrepem, evidentment, amb la solució que volem posar als problemes, doncs, evidentment, perquè a vegades venim de llocs diferents i amb ideologies diferents, però nosaltres creiem que, a més, en aquest moment que estem vivint, els ciutadans el que necessiten és veure doncs, que hi ha més concòrdia, no?, que confrontació, i crec que nosaltres ho hem demostrat aquests darrers 3 anys, que hem fet això i que hem estat al costat doncs, dels diputats i les diputades, malgrat les discrepàncies, i crec que això és important, no? I per tant, doncs, en aquests moments, en aquest cas, doncs, això, lamentar la mort, la seva, evidentment, la seva repercussió en l'àmbit de la filosofia i la història ha sigut molt important. Va ser, a més, és veritat, eurodiputat d'Esquerra, tot i que jo no hi vaig coincidir, però evidentment, una abraçada molt forta doncs, a tots els companys d'Esquerra Republicana.
Número 2 del PSC per aquestes eleccions per al proper 12 de maig al Parlament de Catalunya. Senyora Alicia Romero, que vagi molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i molt bon dia.
Radio Estel